Ràdio Estel, temps de benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a temps de benestar, és gran ser gran.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Salut per tothom. Ara passen uns minuts de les 5 de la tarda i això és temps de benestar. Avui és gran ser gran. Els donem la benvinguda i les gràcies per decidir sintonitzar Ràdio Estel i el programa de la tercera edat és gran ser gran. Un dels únics programes de ràdio que dedica tot el seu contingut, 30 minuts, a parlar de les nostres residències i de les persones que hi viuen i hi treballen. Com sempre, tenim avui un programa replet d'informació geriàtrica. Per començar, tindrem el tema del dia a càrrec d'en Josep de Martí. Entrevistarem amb un especialista a l'atenció de les persones grans. La borsa de treball i la consulta del treballador social, que seran a càrrec d'en Carles Reixac. Tot el que els pot interessar saber de les nostres residències. Salutacions a l'equip del programa, com sempre els presento ara mateix a les vies de so, José Matoses, a la direcció Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda, Marc.
A la consulta del treballador social i a la borsa del treball, en Carles Reixac. Carles, bona tarda. I a la conducció, Josep de Martí, Carles Reixac i qui us parla, Marc Rius. Sempre abans de començar el programa escoltem un consell. Avui també ho farem.
Hi ha estudis que demostren que mai no és tard per adoptar formes de vida saludables. Encara que tinguis 80 o 90 anys, si comences a practicar una mica d'exercici cada dia, menjar de forma més sana i a relacionar-te més amb els altres, en pocs mesos notaràs que millora el teu estat d'ànim i fins i tot algunes malalties. No tot, però una part del teu benestar està a les teves mans.
En cada programa coneixem i coneixerem diferents persones, però amb un únic objectiu, l'atenció de les persones grans. Ens presenten i condueixen els convidats d'avui el senyor Josep de Martí. Ell és jurista i gerontòleg, professor de màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. I en Carles Reixac, gerontòleg, màster en gerontologia i treballador social, especialista en dependència i gent gran. Bona tarda, tots dos, endavant.
Molt bona tarda. I una cosa, aviam, una pregunta, eh? Aviam si això...
Ai.
Pregunta d'examen.
Ai.
Ara imaginem que una persona té demència.
Sí?
Tu què creus? S'ha oblidat de les coses? O sigui, han desaparegut les memòries o no sap com accedir amb elles? O sigui... Si tu tens demència i la memòria és un tresor, què t'imagines? Has perdut el tresor i no saps on és? O has perdut la clau i no saps com accedir-hi al tresor?
Jo diria que és com un calaix que tens totes les idees i tota la teva vida viscuda, però que hagis sacsejat aquell calaix i està tot dispers.
Ostres, sempre em sorprèn, sempre dius una cosa més maca fins i tot la que jo volia dir. Mira, Marta Cinta... Saps qui és aquesta senyora?
No, aquí no hi he arribat. Doncs
pues és una ballarina,
ah,
que és gran, molt gran, i que ara ha tingut un moment de fama, diguem-ne,
sí,
a YouTube, perquè ha mort recentment, però era una ballarina dels anys 60, prima dona d'una companyia, prima ballarina, vull dir, d'una de les companyies de ballet, i aleshores un dia van fer una prova i anava en la seva cadira de rodes, li posen la música del Llac dels Cignes,
sí,
i estant a la cadira de rodes comença a moure's d'una manera que dius, ostres, aquesta senyora té estil, aquesta senyora era primera ballarina. Aleshores, què passa? Que... la memòria hi era. El que passa és que hem perdut la forma d'accedir a la memòria.
Senyor.
Però amb moltes persones que tenen demència, si trobem la manera de contactar amb elles, de connectar amb elles i accedir-hi, podem tenir moments preciosos, recordo, eh? Si posem Marta, Cinta, bailarina, Alzheimer, posem això a YouTube i jo us recomano una cosa, agafeu un clínex o un mocador, perquè si no et salten les llàgrimes és que no ets humà.
És clar.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I, aviam, el programa d'avui canviem una miqueta. Normalment parlem amb residències per a gent gran, amb centres de dia, però hi ha un tema molt, molt, molt important i molt, molt, molt rellevant, que és la tecnologia.
Clar, està molt bé.
Però costa trobar gent que et parli de tecnologia. I nosaltres ho hem trobat, però per trobar-ho ens hem hagut d'anar a Finlàndia.
Déu-n'hi-do.
I tenemos con nosotros a Juan Pablo Correa, que es especialista en atención a mayores, yo diría que tecnólogo por su gran conocimiento en tecnología, y director del portal InfoElder. Juan Pablo, bienvenido.
Hola.
Al programa. Y muy buenas
Bona
tardes.
Buenas tardes a tothom.
Buenas tardes a tothom. Parlant en català des de Finlàndia, eh?
Carai.
Que això és una cosa important. Però una cosa, vamos a hablar de un tema que nos parece que es como si fuese, eso que dicen, un oxímoron, una antítesis, no se puede poner en la misma frase. Personas mayores y tecnología parece que son cosas antitéticas, cosas contrarias. Pero la verdad es que esto no es así, ¿verdad?
No lo es para nada. Mi formación es en las ciencias sociales, con lo cual tengo ahí una deformación profesional un poco rara. Y hay un filósofo francés, Bruno Latour, que dice: la tecnología es la sociedad hecha para que dure. Y bueno, los filósofos siempre tienen estas frases raras que son difíciles de comprender, pero básicamente lo que Latour propone es que los artefactos, al igual que las personas, son agentes de la sociedad. Es decir, para Latour, la sociedad y la tecnología o los artefactos tecnológicos son dos caras de una misma moneda. Entonces, cuando hablamos de personas mayores y tecnología, pues tendríamos que pensar un poco en eso. Y es, al final, la humanidad, desde tiempos ancestrales, ha tenido una relación con la tecnología, creando herramientas, objetos para poder sobrevivir en entornos difíciles. Y ahora vivimos en una época llena de artefactos tecnológicos que a veces nos abruman, pero que también a veces nos ayudan. Entonces, digamos, la tecnología hoy juega un papel muy interesante en la manera como nos relacionamos los seres humanos y cómo nos relacionamos con esos objetos que creamos.
¿Y qué entendemos hoy por tecnología y cuidado de personas mayores?
Vale, pues yo diría que tendríamos que empezar por entender que el cuidado de las personas mayores es el resultado de una serie de agentes que participan en el bienestar de las personas mayores, ¿no? Entonces tenemos en el entorno de las personas mayores a sus familiares, pero también personas mayores muy diversas, con diferentes casuísticas, gerocultores, cuidadores no profesionales, etcétera. Y por el otro lado tenemos otra serie de agentes que intervienen en el cuidado de las personas mayores, como las residencias, pero también artefactos que utilizamos para apoyar el cuidado de las personas mayores, como una silla de ruedas o aparatos ortopédicos que son tecnología en sí misma, ¿no? Entonces, es en esa relación de tecnología y cuidado de personas mayores, lo que en realidad tenemos es una serie de relaciones entre objetos y personas que conforman, que al articularse, como en una especie de red, generan unos resultados u otros, ¿no? Entonces, a veces, el otro día estaba viendo una película de ciencia ficción en donde una persona mayor empezaba a ser cuidada por un robot y entonces empezábamos a ver esa relación que la persona mayor tenía con el robot. Y pues era una relación conflictiva porque los humanos negociamos todo el tiempo nuestra relación con los objetos que nos rodean. Negociamos nuestra relación con el ordenador cuando tenemos que aprender un programa. Negociamos nuestra relación con una silla de ruedas, cuando perdemos la movilidad y tenemos que aprender a utilizar una silla de ruedas. Y es ahí donde está la relación entre tecnología y personas mayores, en esas relaciones que construimos con los objetos, con los objetos que creamos y que llamamos tecnología.
Pues esto resulta muy interesante porque, digamos que vemos la tecnología constantemente. Vemos una persona mayor que hace unos años decían, es que, digamos, el estereotipo, ¿no? Es que no sabe programar el vídeo. Pero ahora vemos a personas mayores que llevan un móvil y que, sobre todo durante la pandemia, muchos de ellos han aprendido a utilizar herramientas de videoconferencia para relacionarse con sus seres queridos. Pero ahora mismo, dejando esto que son avances más para todo el mundo, pero que aprovechan a los mayores, ¿hacia dónde va el avance tecnológico en atención a mayores?
Bueno, creo que para entender esto tenemos que entender que la tecnología también se crea a partir de necesidades, ¿no? Entonces, yo diría que buena parte de los avances tecnológicos relacionados con las personas mayores parten de problemas fundamentales de las personas mayores. Y ahora puedo mencionar algunos que reúnen, digamos, algunas tendencias tecnológicas. Uno que tú acabas de mencionar, ¿no? Que es el aislamiento y la marginalización de las personas mayores y cómo, por ejemplo, durante la pandemia, herramientas que utilizábamos para hacer teleconferencia en ámbitos laborales, ahora los estamos llevando al ámbito familiar para reunirnos con la familia y cómo, por ejemplo, Zoom o Skype se han convertido como en la sala de espera de nuestra casa, ¿no? Porque ya no podemos ir a visitar al abuelo a la residencia o a su casa, ¿no? Por otro lado, pues hay otras necesidades que siguen ahí, porque pues está la pandemia, pero las personas mayores siguen teniendo otro tipo de necesidades. Otro que se ha visto muy, muy, muy interesante a raíz de la pandemia es el hecho de los servicios a domicilio, ¿no? La posibilidad de que podamos comprar cosas online. Esto ha aumentado de una manera brutal gracias a la pandemia. Y esto ha tenido que obligar a lo mejor a algunas personas mayores a cambiar su rutina, por ejemplo, de salir a hacer la compra y a lo mejor tener que aprender un poco a cómo hacer una compra online. Y esto es una tendencia global que no solo tiene que ver con la pandemia y es el hecho de que muy probablemente en el futuro el dinero físico va a desaparecer y tendremos que familiarizarnos con tecnologías que reemplazan un poco al dinero. Y así otras puedo mencionar que son bien conocidas, digamos, por los gerocultores, como los temas de movilidad. Hay mucha innovación en ese sentido, pues los cuidados de la vida diaria. Quizás una otra que llama la atención en las épocas de pandemia podría ser el tema de cómo gestionar la atención en salud en una época de pandemia y cuidado de personas mayores. O sea, también esto ha obligado a muchos, esta situación ha obligado a muchas instituciones sanitarias a adaptarse y a tener que adaptar e introducir nuevas tecnologías a sus rutinas, ¿no? Fue muy claro durante la pandemia como, por ejemplo, en las residencias en España, pues no poder dejar a los familiares entrar a las residencias, pues tuvieron que hacer uso también de iPads y móviles para ir un poco informando a los familiares de lo que estaba sucediendo en las residencias y así poderlos tranquilizar, ¿no?
Y una cosa, eso entonces lo que se ha visto es que, igual que durante una buena parte de la historia, un problema de las sociedades y un indicador de progreso de la sociedad era el nivel de alfabetismo. Ahora podemos decir que el analfabetismo digital o el analfabetismo tecnológico puede suponer una forma de discriminación para personas mayores. ¿Conoces cosas que se estén haciendo sobre esto para que la gente mayor pueda acceder mejor a la tecnología?
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que esta es una preocupación grande porque claramente sabemos que la tecnología puede permitirle no solo a las personas mayores, sino a todas las personas acceder a conocimiento, acceder a servicios. Pero claro, esto también genera una brecha entre los que tienen el acceso y los que no. Hay organizaciones, bueno, la Unión Europea ha hecho mucho énfasis en esto a raíz del concepto este que han lanzado de la Silver Economy, que básicamente entienden el envejecimiento de la población europea como una oportunidad y no como un problema. Pero claramente ellos ven que ese nuevo mercado que en los próximos años se va a desarrollar, a lo mejor de personas mayores que ya están más familiarizados con la tecnología, pues necesitarán a su vez poderse educar en nuevas innovaciones que vendrán, porque esto no termina. O sea, ahora nos adaptamos a una tecnología y viene otra y tenemos que un poco ir al ritmo de la tecnología. Entonces,
sí. Perdona un momentito, Juan Pablo, sí. Que es que Marc, se nos acaba el tiempo y Marc te quiere hacer una pregunta.
Sí, por supuesto.
Hola, mira, es que viendo cómo evoluciona la vida de la persona mayor, pienso que tendrán que aprender por narices el ordenador, porque la teleasistencia, el ordenador, el teléfono, devolver un libro a la biblioteca, hacer una operación bancaria, es un teclado, es un ordenador.
Sí, sin duda, estoy totalmente de acuerdo contigo. Carl Sagan tenía una frase muy famosa hace muchos años que decía: vivimos en una sociedad exquisitamente dependiente de la ciencia y la tecnología, en donde casi nadie sabe nada de ciencia y tecnología. Y para él esto era como una prescripción del desastre, ¿no? Y sí, es así un poco, ¿no?
Oye, pues ahora te voy a pedir un ejercicio mental y esto lo vamos a guardar, lo vamos a grabar y en el año 2030 lo vamos a volver a escuchar, que el programa seguirá, ¿eh, Marc? Sí. Seguro que sí. Cerramos los ojos y nos imaginamos cómo será una residencia en el año 2030, una residencia de personas mayores, y qué cambios tecnológicos te imaginas tú que veremos que hoy no tenemos.
Bueno, yo creo que algo que seguramente veremos será que las residencias serán espacios inteligentes. Y esto lo estamos viendo cada vez más, ¿no? Como que la sensorización del mundo. Y en ese sentido, las residencias podrán percibir, ¿no? Tener como sentidos que podrán saber qué es lo que está pasando en cada momento y en cada lugar para tratar de mantener a las personas lo más cómodo posible. Eso es lo que yo me imagino.
Pues, Juan Pablo, vamos a volver a llamarte dentro de unos días porque hemos dicho que eres profesional del mundo social, además eres tecnólogo, digo yo, director de Infoelder y además un poco poeta, ¿eh? También. Porque esto de que tendremos espacios inteligentes que estén dotados de sentidos, yo me quedo con esto. Y en 2030 te volveremos a llamar, pero mucho antes también. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por compartir este rato con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Esteu escoltant És Gran Ser Gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Molt bé, doncs ja tenim la borsa de treball. Endavant, Carles, com vulguis.
Doncs avui, si us sembla, comencem la borsa amb una oferta doble d'un centre que em sembla que el Josep coneix molt bé. I és el Centre Geriàtric al Pirineu.
Home, els nostres amics de la Pobla de Segur.
Ah, exactament, Josep.
Sí, que van venir al programa no fa gaire.
Quin fred que hi fa.
I que esperem que tornin a venir d'aquí poc temps. Doncs estan buscant, per un costat, un gerocultor o gerocultora i, per altra banda, em sap greu dir-ho, però com tothom, un infermer o infermera. Podríem començar comentant aquesta oferta que ja hem dit de Centre Geriàtric al Pirineu. Per altra banda, des de Caldes de Montbui, estan buscant també un gerocultor des de la residència El Álamo i, per exemple, busquen una doble oferta de metge des de dos centres. Un és a Barcelona Ciutat, estan els dos, i un es diu Residència Francisco d'Arbé i l'altre ens han posat el nom en petitet, finalment és Terrassa, i busquen també un metge des de la residència Sant Josep Oriol, que ells també els coneixen força. Per altra banda, també d'uns bons amics nostres, com són la residència Primitiva Barba, a Sant Vicenç dels Horts, busquen un gerocultor i des d'un centre que està a Vallirana, que es diu Alexia Geriàtric, busquen un treballador social. Aquestes són les ofertes que trobem avui per tots aquells que busquin feina ràpidament des d'inforesidències.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Bueno, doncs a veure què li han consultat avui al Carles.
Doncs avui consulta no en portem com a tal, però vull aprofitar que en Juan Pablo ens ha parlat de tecnologia i gent gran per seguir amb un tema com és aquest, penso, tan interessant, i a més, dedicar a la consulta d'avui a fer una barreja entre serveis socials i tecnologia. I crec que un bon exemple podria ser el teleassistència. Resulta que el teleassistència, que em sembla que és un servei que ja tots coneixem, el Job ha explicat mil vegades, sí. Jo també l'he explicat mil vegades, doncs és un servei que serveix per controlar, és a dir, perquè algú, per exemple, quan es fa mal i cau, pugui donar un avís, i també pot ser que des del centre de control ens vagin preguntant periòdicament com ens trobem. És aquest, per la gent que pel nom es faci un embolic, és allò que també se'n diu penjoll, o collar amb botó vermell, que és allò que normalment hem de portar penjats i que fa servir molta gent gran per això, precisament per si cau al terra o per si té qualsevol problema, poder premer aquell botó, que és una forma ràpida de comunicar-se.
Pot salvar moltes vides.
Ah, exactament, Marc. Justament això és una de les coses que fa altra assistència, salvar vides. Però també hem de recordar, com dèiem parlant de tecnologia, que com a tal el penjoll aquest, el botó vermell que diem que es penja, sí. És un servei bàsic, perquè a més hi ha altres dispositius que et donen com un plus de seguretat i que et poden instal·lar si la persona que porta el servei considera que et fa falta. I no parlem només del típic detector de gas o fum o foc, que també són molt, molt necessaris, sinó també parlem d'inclús detectors de mobilitat, de passivitat, inclús detectors de caigudes. M'ha sorprès molt això d'aquest detector de mobilitat o passivitat, sí. Perquè mirant informació del seu funcionament he trobat un ús que no hauria pensat mai. I és que inclús poden instal·lar-te un d'aquests detectors a la nevera i veuen si durant uns dies no obres la nevera, hores. Mm, llavors saben si estàs bé o malament, és a dir, a part de trucar-te per telèfon i preguntar-te...
Saben que passa alguna cosa.
Mm. Ah, exactament. És curiós. Això no havia vist pensat mai en que fiquessin un detector a la nevera com a forma de saber si estàs bé o malament. És com un detector passiu. Per altra banda, com no, com dèiem, el de caigudes. És a dir, són molt necessaris per tota aquella gent que té un risc de caigudes, que ha caigut ja o que inclús poden patir o que no han caigut o que tenen risc de desmai. És a dir... tenen baixades de sucre, sí, poden perdre el coneixement,
sí,
per tant, per
ostres,
prevenir...
Carles, digues. Amb això podem crear un espai intel·ligent, no? Com ens deia el Juan Pablo, no?
Un espai intel·ligent que estiguem rodejats i que la tecnologia ens recolzi. Mm. I a més, penso que fan una última funció que jo penso que és molt important, i no només tecnològica, i penso que aquesta és la bàsica. És una funció de companyia.
Mm-hmm. Sí, clar,
és a dir, ens fan companyia no l'aparell en si, que és un andròmina, per dir-ho així, és un objecte, sinó la gent que hi ha darrere.
Esclar,
és a dir, i més ara amb la pandèmia, sí, quanta sí. gent que ja vivia sola, ara més està confinada, sí. No perquè estiguin obligats, però que es poden sentir obligats a sortir menys de casa, i el fet de que tinguis una persona que cada dia o cada dos dies, ni que sigui al centre de control, et truqui, hola, què tal, com estàs, que sàpiga qui ets, que et pregunti,
totalment.
Penso...
Una persona gran, això ho valora moltíssim. Mm.
Clar, són aspectes que el Juan Pablo, clar, ha fet menció d'això, és a dir, aquesta simbiosi entre la part social i tecnologia penso que és el futur. Mm. I no hem d'oblidar que darrere de totes aquestes eines hi ha persones que treballen per altres persones. Per tant, si ens ajudem de la tecnologia, crec que el futur és il·limitat i també les nostres possibilitats.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Thank you.
doncs, Josep i Carles, ens veiem al proper programa dimecres vinent. Fins aquí És Gran Ser Gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà divendres a les 5 de la tarda amb el programa Eixos de Felicitat. I dimecres ens tornem a trobar amb És Gran Ser Gran. Adéu.